Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. I segueix el serial del cas Koldo. Ahir qui sortia a parlar davant dels mitjans amb una contundència evident, l'escoltàvem en directe en aquest mateix programa, era la presidenta del Congrés dels Diputats i qui va ser també presidenta del govern balear, Francina Armengol, que assegurava haver comprat mascaretes com tots els governs de totes les comunitats, com podien i on podien. I davant les acusacions del Partit Popular deixava clar que el partit de la dreta espanyola havia traspassat les línies vermelles de la política. Comença a ser més que evident que durant la crisi sanitària hi ha qui va guanyar molts calés. Ho vam veure a la Comunitat de Madrid i ara ho comencem a veure també a les files socialistes. Hi ha cap cas de corrupció sobre la taula? Això la justícia haurà de dirimir-ho. Però com a ciutadans ens haurem de començar a preguntar quines actuacions van ser moralment ètiques i quines no, i sobretot quines responsabilitats polítiques s'haurien de prendre al respecte. Durant mesos i mesos van morir milers de ciutadans, mentre d'altres tallaven el seu tros de pastís, així de clar i així de cru. Durant mesos, alertaven experts sanitaris del que podia acabar passant i la resta ens ho miràvem amb certa incredulitat. Però la resta no érem servidors públics. La resta no havíem de gestionar una pandèmia que ens venia a sobre i que, mentre la teníem al costat, a Itàlia, el govern espanyol encara s'ho mirava. Calen moltes explicacions encara sobre tot el que va passar, sobre en qui es va confiar i per què, però sobretot calen unes responsabilitats polítiques en un país en el que no hi estem acostumats. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dimecres 6 de març? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de 9:45 saludarem el director del Port Vell de Barcelona, David Pino, per parlar del nou bus nàutic que connectarà Drassanes amb el moll de Llevant. Tot plegat en un dimecres on obrirem, com sempre, temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanauja. I a les 11 serà hora de parlar de les coses més quotidianes amb el periodista David Balaguer, que avui ens aproparà el verb col·leccionar. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan obrirem de nou els micròfons per saludar l'actriu Àgata Roca per parlar de l'obra L'imperatiu categòric que aquests dies està protagonitzant al Teatre Lliure de Gràcia. I a les 12 combinarem òpera i rock amb la directora d'escena i divulgadora musical Maria Broncova i just després, com sempre, cap a 12:45 obrirem la nostra particular consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. També descobrirem on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, repassem els principals titulars d'aquest dimecres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Luis Argüello és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola.
L'arcabisbe de Valladolid va rebre 48 vots en la primera votació durant l'assemblea plenària que s'està fent aquesta setmana a Madrid. Argüello pren el relleu a l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Pomell. Argüello ha assegurat a la seva primera compareixença que l'organisme no té bàndols i que parteix del mandat evangèlic de buscar i practicar la unitat.
I jornada clau als Estats Units per decidir els candidats a la presidència. L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, s'ha imposat en 12 dels 15 estats en aquest superdimarts.
El magnat nord-americà ha arrasat en aquestes primàries i tornarà a enfrontar-se a l'actual president Joe Biden a les eleccions que se celebren el pròxim 5 de novembre. Trump s'ha imposat a Alabama, Arkansas, Colorado, Carolina del Nord, Massachusetts, Oklahoma o Tennessee, en estats considerats moderats com Maine.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, destitueix el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, que va tramitar la compra de mascaretes investigada en el cas Koldo.
Sí, concretament la compra de 8 milions de mascaretes per 20 milions d'euros a l'empresa vinculada a l'exassessor d'Avalos, Koldo García, tot plegat quan Francina Armengol s'ha defensat dels atacs del PP i assegura que ni ella ni ningú del govern balear va dirigir o va rebre instruccions per la compra d'aquestes mascaretes. El jutge Manuel García Castellón supervisarà la investigació de la Fiscalia Comissaria Europea que porta aquest cas.
I el govern català planteja una renda bàsica agrària pels joves agricultors i els petits productors agraris. També proposa un sistema d'assegurances propi per cobrir les circumstàncies sobrevingudes a la professió.
Sí, aquesta és la nova proposta del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en el ple monogràfic sobre la pagesia per calmar el malestar del sector amb l'administració. Tots els partits de l'oposició es mostren favorables a fer polítiques per afavorir el sector de la pagesia i aconseguir que sigui un sector sostenible econòmicament.
Pel que fa als esports, Xavi Toscano, molt bon dia.
Bon dia.
El Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich ja són als quarts de final de la Champions.
Sí, són els dos primers classificats per a la següent ronda d'aquesta competició. Els parisencs, amb un doblet d'Mbappé, s'han desfet de la Real Societat per 2-1 i els alemanys han superat 3-0 la Lazio. Avui torn pel Real Madrid-Leipzig i pel City-Copenhague, tots dos a les 9 de la nit.
I també us expliquem que l'actual junta de la Federació Catalana de Futbol està sota sospita.
Els Mossos han estat escorcollant la seu de la federació durant tot el dia d'ahir. Fins ben bé al vespre s'investiguen presumptes irregularitats en les darreres eleccions a la presidència arran de la denúncia d'un dels candidats que va perdre les eleccions davant l'actual president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres.
Cara bé de l'actualitat d'aquests perdones avui, Núria.
Del Mood Capture, la nova aplicació per mòbils que permet detectar malalties de salut mental a través d'un sistema d'intel·ligència artificial. Tot plegat en un dia en el que us explicaré com funciona la nova estafa de moda i on escoltarem un breu avançament del nou àlbum de Shakira.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans prou temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comença la jornada d'avui amb un ambient més fred, especialment a les comarques de l'interior i del Pirineu, on les glaçades són una miqueta més extenses, temperatures més o menys com les d'ahir a les comarques del litoral. I avui les temperatures diurnes no experimentaran canvis significatius, màximes entre els 14 i els 18 graus. Aquest matí amb sol arreu de Catalunya, però amb algunes nuvolades a la costa central, sud de la Costa Brava. No descartem que aquest matí entre el nord del Maresme i el sud de la Costa Brava pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers que a la tarda es pot tornar a reproduir a les comarques de l'interior de Girona i també al Pirineu més oriental, cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa, amb una cota de neu al voltant dels 1.400 metres, però serien fenòmens puntuals i molt aïllats. També aquesta tarda augmentaran els núvols arreu de Catalunya, però de precipitacions només en aquest sector, comarques interiors de Girona, i de forma molt minsa. Els vents fluixos del sector del sud. De cara demà esperem més núvols a les comarques del litoral, del prelitoral, temperatures mínimes més altes, màximes sense canvis importants, i demà a última hora del dia algun plugim de caràcter feble afectaria les comarques del sud de Tarragona i també comarques de Ponent.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Van augmentant les cues i la congestió en general a la xarxa bàsica metropolitana i parlem també de l'incendi d'un vehicle a l'AP7 que fa acumular 2 quilòmetres de congestió al tram de Sant Celoni en sentit Barcelona. Destaquem els més de 5 quilòmetres d'aturades a la B23 des de Molins de Rei, similar a l'A2 des de Pallejat, tot cap a Barcelona, i 4 quilòmetres més de cues a la C58 des de Montcada en sentit sud. En direcció Sabadell va força ple també al tram de Ripollet. I a les rondes es va notant més l'hora punta en sentit Llobregat, a la litoral amb 7 quilòmetres de molta congestió, com sempre fins a la Vila Olímpica, i a la B20 amb 6 quilòmetres més d'aturades des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola. Què tal? Dimecres.
Què vols dir amb això?
No, res, eh? Bell mig de la setmana.
Fa baixada, ja. Ser
grandiloquent. No, no, bé, bé, sí, que duri.
Dur, eh?
Que duri, que duri.
Ai, després us queixeu perquè us dic tribuneros.
Va,
aquí li donem el bon dia avui.
Vinga, parlem de superpoblació. Concretament de la superpoblació dels comptes bancaris de dos persones. I és que Dios las cría y ellas se juntan. Bon dia, Marta Ortega, Inditex i la Rosalía. Només vull veure bitllets de 100. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. I és que ahir, festa gran a la seu central d'Inditex ubicada a Arteixo, La Coruña, on ha estat fantàsticament arribada la Rosalía. Va anar de visita.
Ep.
Els treballadors han rebut la visita sorpresa de la Rosalía. La cantant s'ha desplaçat fins a les oficines on treballa diàriament Marta Ortega, presidenta del grup, i el seu marit, Carlos Torreta, Torreta, eh? Es diu, bueno, molt bé. Per conèixer com és el seu dia a dia, beguda entre aplaudiments, els empleats de l'empresa gallega han viscut així una jornada per al record. Les imatges i els vídeos de la catalana circulen per les xarxes socials com un dels moments virals del dia d'ahir. Tal com apunta La Voz de Galícia, la visita de la Rosalía té un perquè. I és els inicis d'una nova col·laboració amb una de les marques del grup Inditex. Veurà, ja, unes...
Ara moda, també?
Farà moda, també. Sí, bueno, ja prestarà la imatge, ja no farà res.
Sí, sí.
Ella es fa les ungles i aquestes coses que fa. Aquest dia seria... aquesta seria ja el segon cop que la catalana i la moda i la firmen aquesta aliança. Recordem que el 2018, quan la seva carrera estava doncs, en l'airance, la intèrpret de Con Altura doncs, va llançar una col·lecció de peces de roba i accessoris low cost en col·laboració amb Pull&Bear, que també és Inditex. Val? Sí. Total, que només el temps dirà si que estan coent, no?, la Rosalía i Marta Ortega per aquest segon round, però vaja, el que és segur és que la cosa mourà bons calerons.
Home,
segurament, perquè les dues de la mà ja per separat mouen prou
ja
calerons.
Sí,
en fi. Bon dia per elles i la superpoblació dels seus comptes bancaris.
Ara, quina salsa hi tindrà vitamines aquest matí?
Ui, els usuaris enganxats, que són molts, a les xarxes socials.
Y ando en el YouTube y en el Instagram, todos en el Face le están dando like por moverlo así, por moverlo así, por menearlo, saben, me quieren dejar.
Ja vas a dir d'on treus totes aquestes cançons, eh?
Mira, tinc una carpeta que això és del Museu dels Horrors. No, hi ha coses bones, també. Crisi mundial, Joan, crisi superflua mundial, crisi del primer món, terrible, apocalíptico. Piqueras, torna a perdonar-nos aquesta notícia només i tornes al teu retir. I és que les xarxes socials, Instagram i Facebook, totes dues de l'empresa Meta, casualitat, no lo creo, han registrat una caiguda mundial, això va ser ahir, que van deixar sense servei usuaris d'arreu del món durant prop de dues hores.
Vaja.
Això va ser aquest dimarts. Desemparats, la gent.
No, fatal, la gent. No sabia què fer.
Gent perduda, gent
amb mirada perduda pel carrer.
Gent
veies.
Tractant d'entablar una conversa.
Hi ha gent que es va espantar. Home. Perquè va aixecar la cara del mòbil, va mirar la persona que tenia davant i va dir...
Ai.
O sigui, hi ha gent.
Ai, i te veu, i a lo millor em diu algo directament, saps? Jo, com només tinc X, doncs mira, tancant panter.
Som uns populistes.
El Dramont ha durat de 4 de la tarda a 6, pràcticament tot el fabricació pròpia. No sé, eh?
Alguna cosa han tingut a veure.
Dona que pensar. Jo veig a...
Marc Serraga de donar explicacions veig a... avui en fabricació
veig
pròpia.
Veig a Ferran Capdevila infiltrant-se en la seu de Meta, rebentant les xarxes socials per guanyar audiència. Bueno, dificultats a l'hora d'iniciar la sessió, de carregar els continguts al mateix joc web. Joc web ha sigut els problemes principals detectats a les plataformes. En el cas de la versió mòbil, els usuaris s'han trobat que en intentar obrir la sessió se'ls expulsava directament de l'aplicació, expulsados. Com passa habitualment en aquestes situacions, els usuaris han utilitzat X per comprovar l'abast del problema. Això que no funciona, no funciona.
A un mes li passa.
No? Hi havia una etiqueta, arroba Instagram down, s'ha caigut tot.
Que et riures, Júlia, vol dir que tu també ho vas preguntar?
És que em sento tan representada perquè vaig desconnectar el wifi, el vaig tornar a connectar, vaig desconnectar el wifi, vaig entrar a Twitter, vaig sortir...
Ah, sí?
T'ho juro.
Vas patir aquesta crisi del primer món, Júlia? Doncs vitamines.
Soc així. Vitamines per mi.
Metavitamines.
Metavitamines
per tu i per tothom.
Exacte. En fi, aquí no li arrenca el cotxe avui, va.
Vinga, ara mirem cap a Madrid, perquè allà tenim un motorista que anava a 300 per hora i... es gravava.
Els dimecres ha tardat en sortir l'idiota de la setmana, trobo.
Bueno, però perquè vaig descartant. És que si no, cada dia posaria la mateixa cançó. Més, és perquè no soni repetitiva la cançó. Dic, bueno, ja ha sonat ahir, avui ho deixarem estar. La qüestió és que la Policia Nacional ha detingut un motorista acusat de gravar-se en vídeo circulant a velocitats de més de 300 km per hora per diferents carreteres i autovies de Madrid.
Res.
300, eh? És que és una
barbaritat.
És una barbaritat. Si jo quan vaig a 120 ja penso que volo.
Ja et creu, sí.
Tres, és que és més del doble. Jo no sé com ho fan. Bueno, després, a més, si envelleixo a mi amb la moto, que agafo les curves que vaig a menys... Jo crec que vaig més lent O sigui, veig que estic parat, dic, no avanço. Mm. Tinc por a caure. Després l'individu penjava a les xarxes socials, evidentment, per demostrar la potència de la seva motocicleta, bueno, i perquè és idiota, no? L'home circulava amb la placa de la matrícula doblegada cap a l'interior perquè no el poguessin identificar, però els agents el van localitzar igualment perquè la policia no és tonta. Primer van identificar l'usuari de la xarxa social que publicava els vídeos i després van comprovar que tenia una motocicleta al seu nom.
Ideal. No, és tot ideal.
A la mateixa marca.
Tota la història.
I van dir, calla, que no sigui ell.
T'encanten aquestes històries.
La policia no és tonta. Van arribar a la conclusió, saps?
De què era ell.
Jo m'imagino la gent pensant molta estona fins que un diu... Que no sea él.
Ves que no sigui.
Ves que no sigui.
Mira, ara ho estava buscant, Rafa, per curiositat. Sí. Estava pensant, quants quilòmetres per hora necessita arribar un avió per enlairar-se? Doncs de 298 a 335.
Vols dir que podria haver sortit volant?
Podria haver sortit volant, literalment.
Bueno, doncs, mira, ha volat, però cap a la Garjola, perquè l'han detingut. El van arrestar al municipi madrileny de Parla, un clàssic, Parla, com a presumpte autor de delictes, evidentment, contra la seguretat en el trànsit. Doncs res, cotxe, moto i el que vulguis espatllat per aquest senyor. Ai, Joan.
Digue'm.
Bueno, a veure, ahir la Rosalía, ara us ho deia, va estar a la seu d'Inditex. Ja ho hem dit, que va estar allà. A què no saps, Joan? Doncs sí, li van preguntar per aquest informatiu.
No pot ser.
És que és la pregunta de moda.
Sí,
la fan
sí,
a tothom, és obligada.
És que és l'informatiu de moda, eh?
Per l'informatiu de la caravana li van demanar a la Rosalía i li van demanar què opines de l'informatiu i de Joan i de Julia Julve. Aquesta és la seva resposta.
Son pequeñitos, caben en todos lados, entonces siempre con esto.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí i avui encetem l'informatiu de la caravana explicant-vos que Luis Argüello és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. L'arcabisbe de Valladolid va rebre 48 vots en la primera votació durant l'assemblea plenària que s'està fent aquesta setmana a Madrid. Argüello ocuparà el càrrec els propers 4 anys i pren el relleu així a l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ha ocupat aquest càrrec des del març de l'any 2020, Júlia.
Sí, l'arcabisbe de Valladolid ha estat secretari general i portaveu de l'Episcopat Espanyol del 2018 al 2022. No va completar els 5 anys previstos per aquest servei perquè va renunciar en ser nomenat arcabisbe titular de Valladolid. Actualment és membre de la comissió permanent de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris i del Servei de Pastoral Vocacional, del qual n'és el responsable. L'Assemblea també ha escollit com a vicepresident de la conferència l'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, amb 39 vots a la segona votació.
I en les seves primeres paraules com a president de la conferència episcopal, Argüello ha assegurat en la seva primera compareixença que l'organisme no té bàndols i que parteix del mandat evangèlic de buscar i practicar la unitat en sintonia a la crida que va fer el mateix cardenal Joan Josep Omella aquest dilluns en el seu discurs de comiat.
Muchas veces los comentarios, incluso nuestras propias torpezas pueden dar a entender de que formamos parte de bandos distintos, pero somos de un único bando, del bando del Evangelio y del Reino de Dios, no tenemos otro bando. Entonces hemos acogido bien esta invitación a la comunión, como no podría ser de otra manera.
I, de fet, el mateix Argüello ha demanat vetllar per la comunió entre els bisbes espanyols i els seus vincles amb el Vaticà.
Tenemos una especial responsabilidad, que es precisamente cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos de España, su vinculación con el obispo de Roma y, desde él, con toda la Iglesia Universal, y alentar también que todo el pueblo de Dios camine unido en eso que la Iglesia en estos últimos años está llamando sinodalidad.
Luis Argüello García va néixer el 16 de maig del 1953 a Manises de Campos, això és a la província castellana de Palència, i va obtenir la llicenciatura en dret civil per la Universitat de Valladolid. En aquesta mateixa ciutat va fer els estudis eclesiàstics. Va ser ordenat sacerdot el 86 i va desenvolupar el seu ministeri sacerdotal a la mateixa arxidiòcesi de Valladolid. El 14 d'abril del 2016 el papa Francesc el va nomenar bisbe auxiliar de Valladolid. Va rebre l'ordenació episcopal, va ser el 3 de juny del mateix any, i el 17 de juny del 2022, Luis Argüello va ser nomenat arquebisbe de Valladolid i en va prendre possessió el 30 de juliol. Ara serà president de la Conferència Episcopal Espanyola fins al 2028.
I a més, en el seu primer discurs com a president, el mateix Argüello també ha mostrat la seva preocupació per la situació dels joves i de les persones migrants.
Las dificultades de tantos jóvenes para obtener trabajo, las dificultades también para poder contraer matrimonio, poner en marcha una familia por las condiciones laborales y de vivienda, y qué decir de la realidad de aquellos que están viniendo de otros lugares del mundo, de los migrantes, ¿no? En muchos casos, jóvenes, chavales que deambulan por nuestras calles.
Per cert, que els nous president i vicepresident, un cop escollits, sortien a saludar les víctimes d'abusos sexuals que s'estaven manifestant a l'exterior de la seu de la Conferència Episcopal. Un gest que l'arcabisbe de Madrid i nou vicepresident de l'Episcopat Espanyol, José Cobo, qualificava de molt important.
Hemos también escuchado lo que decían y también pues seguiremos quedando con ellos, como con todas las asociaciones de víctimas, para que haya un diálogo fluido, porque yo creo que este es nuestro trabajo ahora mismo y es lo que vamos aprendiendo y es lo que intentamos también ir sentando en nuestros protocolos, en nuestras pastorales y en nuestra forma de trabajar.
D'altra banda, aquest dimarts s'han renovat també la resta de càrrecs que formaran part de la comissió executiva de l'Episcopat.
Sí, en aquesta executiva hi són el president, vicepresident i secretari general. A més, han estat elegits el bisbe de Getafe, Ginés García Beltrán, l'arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes, l'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta, l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, el de Sevilla, Josep Ángel Sainz Meneses, i també l'arcabisbe de Granada, José María Gil Tamayo.
I pendents avui dels Estats Units, on l'expresident Donald Trump s'ha imposat en 12 dels 15 estats en el dia més decisiu en la fase de primàries per definir quins seran els candidats a la Casa Blanca. El magnat nord-americà, doncs, tornarà a enfrontar-se a Joe Biden.
A banda de Donald Trump, per la part republicana, també hi ha l'exambaixadora dels Estats Units davant l'ONU, Nikki Haley, després que la resta es retiressin d'aquesta cursa a principis d'any. Donald Trump s'ha imposat a Alabama, Arkansas, Colorado, Carolina del Nord, Massachusetts, Oklahoma o Tennessee, i també han estat considerats moderats com Maine. A l'espera també ara de saber els resultats de Califòrnia i Utah, on encara s'està fent hores d'ara aquest recompte. Alaska encara no ha començat. Tot i acumular 90 càrrecs penals entre acusacions d'abús sexual o manipulació també de resultats electorals, Donald Trump s'imposa i surt victoriós d'aquesta jornada anomenada Super Dimarts. Per la part demòcrata, tot i que hi ha tres candidats, es dona gairebé per fet la victòria de l'actual president Joe Biden. El seu rival, el congressista Dean Phillips, no s'ha imposat de fet en cap estat. Les eleccions tindran lloc el pròxim 5 de novembre.
I tornem cap a casa nostra perquè el ministre de Transports, Òscar Puente, destitueix el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, que va tramitar la compra de mascaretes investigada en el cas Coldo.
Va ser l'encarregat de tramitar concretament la compra de 8 milions de mascaretes per 20 milions d'euros a l'empresa vinculada a l'exassessor d'Avalos, Coldo García. L'alt càrrec ja va declarar a la Guàrdia Civil sobre aquest mateix cas i fons del govern justifiquen la decisió en una pèrdua de confiança. Una documentació avançada per diversos mitjans demostra que hi ha una sèrie de correus electrònics enviats pel propi Manzanares a un empresari relacionat amb la trama de les mascaretes. La destitució tindrà lloc avui mateix al Consell Rector de Ports de l'Estat.
Tot plegat quan Francina Armengol s'ha defensat dels atacs del Partit Popular pel cas Coldo. Ahir al matí la presidenta del Congrés va assegurar que ni ella ni ningú del govern balear que va dirigir va rebre instruccions per comprar les mascaretes a cap empresa durant la pandèmia.
Armengol respon així a les veus que intenten relacionar-la amb les presumptes comissions il·legals que l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos hauria cobrat durant la pandèmia. La presidenta del Congrés argumenta que ni ella ni el govern de les Illes que va presidir apareixen en el sumari d'aquest cas que està sent investigat a hores d'ara per un jutge. Armengol també ha volgut deixar clar que ningú va pressionar-la, ni a ella, ni tampoc al seu govern, perquè comprés a través d'aquesta empresa, ni perquè no fes la reclamació posterior.
A mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
L'expresidenta de les Illes assegura que tornaria a fer el mateix que va fer i acusa el Partit Popular d'haver traspassat totes les línies vermelles per enfangar la política.
Tot plegat quan el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, supervisarà la investigació de la Fiscalia Europea pel cas Coldo, segons han confirmat fonts de l'estament judicial.
Sí, és el mateix magistrat, recordem-ho, que instrueix la causa de Tsunami Democràtic que ha derivat a les acusacions per terrorisme Carles Puigdemont. En concret, en aquest cas Coldo, el Ministeri Públic Europeu s'interessa pels contractes de mascaretes que la trama hauria pactat a través de l'empresa Soluciones de Gestión amb els governs de les Canàries i de les Illes Balears en plena pandèmia del coronavirus. S'investiga si hi ha delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.
I enmig de tota aquesta polèmica, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat aquest dimarts que Espanya treballa per adherir-se a una xarxa europea contra el frau i la corrupció sanitària.
El Ministeri treballarà concretament en dues vies, una per elaborar una estratègia per lluitar contra la corrupció en l'àmbit sanitari i en una altra per la creació d'un observatori contra el frau i la corrupció sanitària. Segons la ministra, cal superar el i tu més entre partits per passar el mai més per evitar que aquestes males pràctiques i els sobrecostos de la pandèmia es tornin a repetir. I en darrer lloc, ha replat que els espanyols estan avergonyits amb raó i que per això s'ha de donar resposta amb contundència, fer memòria i realçar el que es va fer bé i prendre nota del que no es va fer.
I canviem de qüestió perquè el govern català planteja una renda bàsica agrària per ajudar els joves agricultors i els petits productors agraris i crear un sistema d'assegurances propi per cobrir les circumstàncies sobrevingudes a la professió. Aquesta és la nova proposta del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en el ple monogràfic sobre la pagesia per calmar el malestar del sector amb l'administració. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. El govern fa un pas més per mirar de calmar les aigües en el sector de la pagesia després que es comprometés a reduir la burocràcia i estudiar una flexibilització de les restriccions per la sequera. Ara suggereix crear una renda bàsica agrària per donar un cop de mà als pagesos que tenen més dificultats per viure de la seva feina. El conseller d'Acció Climàtica, Agricultura, Ramaderia i Pesca, David Mascort, planteja fer aquest pas endavant.
Per què no plantejar-nos una renda bàsica agrària amb especial priorització pels joves i les petites explotacions agroramaderes del país, que els permeti assegurar-ne la viabilitat? Per què no plantejar-nos un sistema d'assegurances agràries propi del nostre país que doni cobertura a les diferents circumstàncies de cada un dels sectors?
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el govern té compromís amb la seva paraula i per això no vol prometre més del que pot complir.
És millor prometre poc i complir-ho tot. I aquest és el meu compromís. Prometre poc, però complir tot el que prometem. I, per tant, hem de ser conscients també que hi ha aspectes que no són a les nostres mans. Com fem front a la política agrària comuna per tal que s'adapti i tingui present la realitat de l'agricultura i de la ramaderia al Mediterrani?
Aragonès ha afegit que només pot complir amb allò que és competència de la Generalitat, però que treballarà tant perquè el govern espanyol faci canvis a la llei de la cadena alimentària com perquè la política europea sigui favorable als agricultors catalans.
De fet, tots els partits de l'oposició es mostren favorables a fer polítiques per afavorir el sector de la pagesia i aconseguir que sigui un sector sostenible econòmicament i Catalunya pugui tenir sobirania alimentària, Judit.
Sí, les propostes de resolució que han presentat els partits estan dirigides a garantir la supervivència del sector i millorar-ne les condicions. Des del PSC plantegen que els tractors no paguin l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni. Junts aposta per incrementar la pensió de jubilació als autònoms del primer sector. Des de la CUP volen una distribuïdora pública alimentària, mentre que el Partit Popular demana crear un fons específic per finançar projectes d'innovació agroalimentària. Escoltem Salvador Illa, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
La pagesia, l'agricultura, la ramaderia, és un sector, una activitat de la màxima importància estratègica per Catalunya. Volem una Catalunya amb xips i préssecs. Volem una Catalunya amb fàbriques i granges. Al mateix nivell, els xips i els préssecs, les fàbriques i les granges.
Ajuts per sequera, ajuts per fauna, incorporacions de jove agricultor que tinguin el finançament des del minut zero, jubilacions dignes pels nostres pagesos, establir d'una vegada per totes, ho hem defensat moltes vegades en aquest Parlament, una renda mínima agrària.
Ni un pagès ni una pagesa menys. Cal escoltar les seves demandes i garantir la viabilitat de les explotacions petites i mitjanes, que són les que ho estan passant més malament.
Aquestes són algunes de les propostes que es votaran dijous a la tarda i ja quedarà en mans del govern aplicar o no aquelles que s'aprovin.
Gràcies, Judit. Per la seva banda, Revolta Pagesa ha marxat decebuda del debat general sobre pagesia al Parlament. Júlia.
Sí, Imma Puig-Corbé, representant d'aquesta plataforma, explicava el perquè de la seva decepció.
La impressió que ens emportem és estem una mica decebuts, creiem que és una falta de respecte per la pagesia el que es faci un ple monogràfic i només ens deixin 4 minuts per explicar tota la nostra problemàtica. Evidentment, en 4 minuts no tenim temps d'explicar tots els nostres problemes.
Puig Corbé sentenciava que ara estan a l'espera de la votació de les mesures que tindrà lloc aquest mateix dijous. I, a més, creu que és necessari que els polítics passin de les paraules als fets i que no es pot viure de la bona voluntat. La representant de la plataforma també ha deixat clar que no tanquen la porta nous talls de carreteres.
Gairebé arribem a 9:15 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. En l'àmbit educatiu us expliquem que a Hospitalet, des dels inicis de curs, han arribat 2.500 alumnes nous, uns estudiants que s'han d'encabir en unes aules massificades. Una situació que afecta especialment al nord de la ciutat. Comissions Obreres denuncia que els docents estan al límit i reclama 100 milions d'euros d'inversions. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. El sindicat explica que l'Hospitalet té una matrícula viva disparada. Calculen que de mitjana cada setmana s'han d'inscriure entre 30 i 40 estudiants nous. El problema és que la majoria de centres ja no tenen places disponibles. 6 de cada 10 classes de primària i secundària ja tenen més alumnes dels que haurien d'assumir. Per això s'han hagut de crear 24 grups extraordinaris, 19 a primària i 5 a secundària. Davant d'aquesta situació, Comissions Obreres reclama al Departament d'Educació que planifiqui les inversions. Ho ha dit Carles Nadal, delegat d'Educació del sindicat.
Amb un pla d'inversions que nosaltres xifrem per posar ordre a aquesta situació en 100 milions d'euros. Ningú li està demanant al departament que inverteixi els 100 milions d'euros d'avui per avui i d'avui per demà, però que es planifiqui. No es pot mirar al cel i pensar que plourà. No cauran els centres al cel. S'ha de planificar, s'ha de posar inversions.
Comissions Obreres explica que la situació és especialment greu als barris del nord de la ciutat. També és en aquesta zona on hi ha les rendes més baixes. Per això denuncien que, si no s'hi posa remei, augmentaran encara més les desigualtats i afectaran els més vulnerables. A l'Hospitalet, la taxa d'abandonament escolar és del 30%, molt per sobre de la mitjana de tot el país. Per resoldre la situació i que tots els centres educatius de la segona ciutat més poblada de Catalunya tinguin els mateixos alumnes per aula que la resta del país, el sindicat calcula que s'haurien de construir 4 escoles noves i un institut. Per això també demanen a l'Ajuntament que compri edificis i reservi terrenys per poder-hi fer nous centres educatius.
Gràcies, Pau. I avui el grup d'experts de l'informe PISA proposarà al govern la revisió dels horaris escolars. Segons avança el diari Ara, el comitè demanarà a la Conselleria d'Educació un estudi sobre l'educació a temps complet. Són algunes de les principals mesures que proposarà el govern per revertir els mals resultats d'aquest informe PISA.
Algunes de les propostes sobre educació a temps complet seria que les extraescolars siguin d'accés universal després de la jornada lectiva. En cas de la sisena hora, el diari també explica que els experts demanaran analitzar la diferència horària entre escola concertada i escola pública. El comitè també proposarà la necessitat de garantir el servei de menjador als alumnes més vulnerables.
Per cert, que avui comença la preinscripció escolar per als alumnes del segon cicle d'infantil i per als de primària. El tràmit tornarà a ser totalment telemàtic i es podrà fer fins al 20 d'aquest mes.
I per als estudiants de secundària, aquesta preinscripció començarà aquest divendres i acabarà el mateix dia que les etapes anteriors. La llista amb la puntuació provisional es coneixerà ja el 17 d'abril i des d'aquell dia fins al 22 es podran fer les reclamacions. I el dia 25 es publicarà la llista baremada i 5 dies després ja es farà el sorteig per als casos d'empat. La llista d'assignacions finals es donarà a conèixer el pròxim 10 de juny i la matriculació es podrà fer del 18 al 26.
Més temes, perquè el govern enllestirà al llarg del segon trimestre un cens dels edificis construïts entre el 1996 i el 2006 per detectar riscos que puguin causar incendis, com el de València, un foc que es va propagar ràpidament per la façana d'un edifici i va causar la mort de 10 persones.
Per això, l'executiu ha constituït un grup de treball amb els principals experts en construcció del país, com ara la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut de la Construcció o el Col·legi d'Arquitectes, per tal d'estudiar com prevenir possibles problemàtiques amb les façanes ventilades i materials també que siguin inflamables. Francesc Sutries, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, ha explicat per què el cens inclourà les edificacions construïdes entre 1996 i el 2006.
Evidentment estem parlant d'un perímetre que és des del 1996 al 2006, que és quan les normatives doncs, permetien aquest tipus de solucions constructives, però sense cap mena d'avaluació de riscos, fins a l'aplicació del codi tècnic de l'edificació, que és quan sí que aquestes mesures són possibles, però amb unes mesures correctores i amb un tipus de materials que ja conjuren, en certa manera, el risc aquest de l'incendi.
Sutrias ha dit que seria agosarat ara per ara fer una estimació de quants edificis podrien estar afectats, però sí que ha explicat que és probable que n'hi hagi més a l'àrea metropolitana de Barcelona.
D'altra banda, la Junta de Govern de l'àrea metropolitana precisament ha aprovat amb caràcter d'urgència una partida d'1 milió d'euros per ajudar els veïns de Badalona i Santa Coloma que resideixen en pisos amb deficiències estructurals.
En concret, l'ens supramunicipal ha concedit 600.000 euros a l'Ajuntament de Badalona i 400.000 al de Santa Coloma, ja que seran els consistoris els que canalitzaran aquests ajuts entre els afectats. L'AMB ha detallat en un comunicat que l'objectiu de les subvencions és cobrir les despeses d'atenció a les persones en situació d'emergència social produïda per l'esfondrament o el desallotjament d'edificis residencials en mal estat. Unes actuacions que hauran de ser entre el 6 de febrer i el 31 de desembre.
I tornem a la política catalana perquè els comuns presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. El partit ha pres aquesta decisió perquè considera que el govern de Pere Aragonès no ha fet cap gest per intentar seduir-los i que votin a favor dels comptes.
El macroprojecte del Hard Rock ha estat una de les qüestions que més han callat les negociacions entre comuns i govern català. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, demana coherència a Pere Aragonès.
Perquè és un projecte que és un disbarat des del punt de vista de la salut mental, de la precarietat laboral, de la seguretat i també des del punt de vista mediambiental. És un disbarat que interpel·la directament al president Aragonès, que jo crec que ha de respondre clarament si està disposat a fer les transformacions que va anunciar durant la seva investidura, transformacions que Catalunya necessita.
Tot i aquest moviment, des del govern afirmen que els comuns podrien retirar l'esmena als pressupostos fins just abans de votar-se.
Precisament sobre el Hard Rock, el govern insisteix que el macroprojecte compleix els requisits legals i econòmics i que, per tant, no pot aturar el complex de casinos i hotels que el PSC exigeix per donar suport als comptes. Així ho explica Patrícia Plaja, portaveu del govern.
Sobre el Hard Rock no hi ha marge i els comuns ho saben. No hi ha marge perquè no és un tema directament relacionat amb els pressupostos, perquè han aprovat 3 pressupostos amb el projecte del Hard Rock en curs exactament de la mateixa manera que ho està ara. De fet, ni tan sols tenim la certesa de que els que estiguem aquí acabem veient el Hard Rock.
Si bé tot el focus està posat a hores ara en els comuns, el govern continua negociant també amb Junts per Catalunya per explorar un possible acord amb el seu exsoci de govern. El ple, que debatrà els pressupostos, es farà la setmana vinent, serà el dimecres dia 13. Encara que el pressupost ja té el suport del Partit Socialista, encara falten vots necessaris per tirar-lo endavant i caldria els vots favorables o, com a mínim, l'abstenció d'un altre grup.
8:37 i encara us expliquem una última hora perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, accepta fer canvis a la llei d'amnistia per donar, diu, més garanties als independentistes, sobretot l'expresident de Puigdemont. Així ho ha dit el mateix Sánchez en conversa informant amb els periodistes que l'acompanyen de viatge oficial a Brasil i a Xile, segons apunten aquests diversos mitjans.
Sí, una llei que es tornarà a votar demà dijous a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats i després que Junts la tombés ara fa un mes. Pedro Sánchez dona per fet l'acord i espera que l'anunci sigui imminent. El partit de Carles Puigdemont, d'altra banda, demana que no quedin fora de l'amnistia tots els casos de terrorisme. I és que el Tribunal Suprem investiga diversos independentistes, entre ells Carles Puigdemont, per terrorisme pel cas de Tsunami Democràtic.
I seguim parlant de l'Ajuntament de Barcelona, on continuen les converses entre el govern de Jaume Collboni i la resta de grups municipals per aprovar el pressupost d'aquest 2024.
El tinent d'alcalde d'Economia del consistori, Jordi Valls, apel·la directament als comuns.
Comuns tenen una responsabilitat molt important perquè la seva posició determina l'aprovació d'un pressupost al govern de la Generalitat i al govern de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres hem tingut una reunió, continuarem parlant i parlarem dins el marc que nosaltres sempre hem dit que parlaríem, que seria dins el marc del pressupost. Avançar, en tot cas, que hi ha alguns elements pressupostaris que nosaltres valorem que poden haver-hi coincidències.
El tinent d'alcalde d'Economia ho va dir després d'anunciar que l'Ajuntament de Barcelona ha tancat el 2023 amb 51 milions d'euros de superàvit després de 3 anys de dèficit.
I Ada Colau, per la seva banda, ha advertit l'alcalde de Barcelona que si no hi ha un pacte d'esquerres a la capital catalana haurà d'explicar el perquè a la ciutadania.
En un vídeo difós a les xarxes socials amb l'escenari de la plaça Sant Jaume de Fons, l'exalcaldessa de la ciutat ha lamentat que tots els senyals que Barcelona en Comú rep del Partit Socialista és que ni tan sols volen explorar un pacte d'esquerres. Colau s'ha mostrat convençuda que les elites de la ciutat han enviat el senyal als socialistes que si ells no són el govern tindran un mandat més tranquil.
I en plana judicial, el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha demanat a la Policia Nacional que porti informació sobre la presumpta arribada d'espies russos a Catalunya entre el 2014 i el 2019.
García Castellón ha acceptat una petició dels dos policies nacionals que estan personats en el cas de Tsunami Democràtic. La sol·licitud demanava que el cos informés sobre 7 espies russos, experts en sabotatges i assassinats, que haurien viatjat a Barcelona, i acompanyava aquest escrit amb un recull de diverses notícies de mitjans de comunicació amb investigacions sobre la suposada presència de membres del Servei d'Intel·ligència Militar rus a Barcelona durant tots els anys del procés.
D'altra banda, l'Audiència de Madrid ha confirmat l'arxivament de la querella que l'expresident del Barça, Sandro Rosell, va presentar contra l'excomissari José Manuel Villarejo per, segons Rosell, haver orquestrat un pla per implicar-lo en la trama delictiva que el va portar a la presó mitjançant proves falses.
Tot plegat s'emmarcaria en l'anomenada Operació Catalunya. En el seu escrit, el tribunal, com ja va fer el magistrat del jutjat d'instrucció número 13 de Madrid, apunta que la querella no aporta cap dada que permeti perfilar una conducta delictiva per part de Villarejo o els altres tres querellats. Així mateix, considera que no aporta res que permeti sostenir cap imputació contra ells i, per tant, la investigació seria prospectiva.
I el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona proposa una reforma del Codi Penal perquè les penes per robar telèfons mòbils siguin més dures i desallotjar les ocupacions delinqüencials es puguin fer en 48 hores.
Sí, de fet, es considera que el robatori d'un mòbil comporta molts més perjudicis que la simple substitució d'aquest aparell. El telèfon conté molts documents privats o contrasenyes que poden provocar molts problemes a la vida diària d'una persona. Els advocats també proposen que les ocupacions delinqüencials es puguin desallotjar cautelarment per la policia en un període de 48 hores si ordena el jutge. En l'acte de presentació de la proposta hi ha intervingut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que l'ha aplaudit i ha assegurat que la policia fa tot el possible, però que es troben amb un tap a nivell judicial.
El que haurien de ser judicis ràpids de dues setmanes, els assenyalaments de dues setmanes, s'estan fent a un any. I amb un delicte d'aquesta naturalesa, el temps és fonamental, perquè estem parlant de multireincidència, de reincidència amb la comissió d'un delit. I, per tant, si el temps és clau, doncs imagineu-vos què passa quan algú és detingut i s'articulen les proves, etc., i la vista no es fa fins d'aquí un any. Què fa mentres? Per això dic que no podem permetre que aquest tipus de delinqüència continuï rient-se de les nostres institucions, de les nostres policies.
I marxem cap a Terrassa, on l'Ajuntament ha anunciat l'obertura d'un procés per trobar infants desapareguts o robats després de la riuada que l'any 1962 va afectar gran part del Vallès Occidental.
El consistori inicia els tràmits coincidint amb el 62è aniversari dels fets, que només a la ciutat van deixar uns 300 morts. L'entitat Niños Desaparecidos hi ha estat treballant durant molts anys amb la recerca de testimonis, declaracions i també pistes. Ara l'Ajuntament s'hi suma per intentar determinar quants casos de nens i nenes desapareguts hi ha i per facilitar la seva les famílies, si així ho desitgen, portar a terme processos de reclamació i també d'investigació. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha assenyalat que tot plegat servirà per tancar ferides.
Allò que no va fer el règim franquista, allò que no es va fer durant l'època de la transició, allò que tampoc s'ha fet en els prop de 45 anys de democràcia, que és curar les ferides. A Terrassa moltes persones, moltes famílies han tingut, directe o indirectament, relació amb la riuada del 62.
La informació recollida es posarà a disposició de les famílies i de les autoritats pertinents.
I us expliquem també altres qüestions, perquè ahir va arrencar una nova edició de la Barcelona Women Acceleration Week. És la quarta edició d'aquest congrés que organitza el Consorci de la Zona Franca i que comptarà amb una seixantena de conferenciants d'alt nivell.
Unes jornades que s'allargaran fins demà dijous, i la idea és abordar iniciatives per accelerar la visibilització de la dona en sectors clau de l'economia. Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca, explicava en declaracions a Ràdio Estel alguns dels principals objectius que vol aconseguir aquest projecte.
Tindrem doncs sessions com, per exemple, la internacionalització al talent femení, la piràmide invertida femenina al sector de la salut, la mirada de gènere a la creació de talent jove, com fomentem polítiques d'igualtat dintre de grans corporacions. No és el mateix parlar de la igualtat amb una gran corporació que amb una pime, que amb una startup.
Hi ha previstes 14 sessions on es reflexionarà sobre l'actual situació i les millores en igualtat de gènere al món empresarial i industrial. Entre les professionals confirmades hi ha la sotssecretària d'Hisenda, Pilar Paneque, la secretària general d'Infraestructures i Transport Terrestre, Marta Serrano, també la vicedegana de l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Susana Ferrer, i la CEO del Barcelona Health Hub, Eva Rossell.
I a Mobilitat Catalunya es fixa a reduir les víctimes mortals en accidents de trànsit un 20% el 2026 respecte al 2019.
L'objectiu és que cap persona mori a l'asfalt i per arribar a aquest horitzó el Servei Català de Trànsit ha presentat el Pla de Seguretat Viària 2024-2026 amb la missió de reduir un 20% les víctimes mortals l'any 26 en relació al 2019 a les carreteres i un 5% dins de les ciutats i pobles. És Joan Ignasi Elena, el conseller de l'Interior.
Penso que hem fet molt bona feina aquests darrers 25 anys des del servei. La reducció ha estat molt i molt important en aquestes dues dècades i mitja, però hem de seguir amb aquest objectiu de reducció del 30 al 50% i el 26 del 20%, el 30 del 50% i amb l'horitzó de visió zero que té la Unió Europea pel conjunt de carreteres del nostre entorn.
També es volen protegir els col·lectius més vulnerables, motoristes, ciclistes i vianants. El pla preveu 60 milions d'euros i consta d'un paquet d'accions, entre elles incorporar les properes setmanes 200 Mossos de trànsit. Això permetrà incrementar la presència policial a les carreteres i la investigació dels accidents. També s'instal·laran més radars i s'aplicarà intel·ligència artificial en els controls.
I per la seva part, la consellera de Territori, Esther Capella, urgeix a l'estat espanyol que inverteixi en el manteniment de la línia R4 per evitar esllavissades com la que diumenge hi va haver a Vacarisses.
En una visita al municipi, dos dies després del descarrilament d'un tren degut, com deies, al despreniment de roques, Capella ha denunciat una falta d'inversions històriques i ha acusat l'executiu estatal d'opacitat respecte a les actuacions fetes.
Que són inversions que no són d'ara, són històriques, que no s'han anat executant i que, tot i tenir l'obligació i que han manifestat que efectivament han fet inversions els darrers anys que superen les dels darrers 10 anys o els 10 anys anteriors, el cert és que aquestes inversions no arriben on toque que arribin.
Si bé el tram de l'R4 a l'alçada de Vacarisses inicialment queda fora d'aquest acord per al traspàs integral de Rodalies, la consellera Capella ha demanat incloure'l per assumir-ne la gestió i garantir un millor manteniment.
I el Departament d'Empresa i Treball ha decretat serveis mínims de fins al 85%, volem dir, en els serveis essencials per la vaga convocada el proper 8 de març pels sindicats CGT i H Intersindical.
L'aturada marcada en les reivindicacions del Dia Internacional de les Dones afecta els treballadors de l'administració pública i de la iniciativa privada, i en el cas del govern s'ha considerat oportú que per les atencions de les urgències es presti un 85% del servei. I per les empreses de seguretat privada es decreta un ventall que va del 60 al 80% del personal en funció del tipus d'activitat. En el cas del transport públic, ferroviari i per carretera, també s'ordena un servei mínim del 85%.
I obrim també plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra busquen a un home que aquest dimarts al migdia ha obert foc contra un altre davant del Col·legi Cultural a Badalona.
Segons les primeres informacions, un home amb un revòlver s'acostava a un altre que estava al carrer i que aparentment sortia d'un centre de drogodependència i li disparava. Després podia escapar. L'home ha rebut 3 impactes i ha estat traslladat viu a l'Hospital de Can Ruti, on no estem, a hores d'ara, per la seva vida. En un missatge a les xarxes socials, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha lamentat aquests fets i ha assegurat que l'autor seria arrestat aviat.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat els recursos presentats per les acusacions i ha decidit incrementar les penes de presó de les bessones de Sabadell i de l'autor material del crim.
D'aquesta manera, l'imposa 23 anys de presó a la parella de la víctima en el moment dels fets, 3 més que la condemna prèvia de l'Audiència de Barcelona. La seva germana bessona li apuja la pena de 16 a 20 anys i a l'autor material dels fets, també, en aquest cas, de 17 a 20. Els fets van passar la matinada del 10 de juliol del 2021 a la capital vallesana. La sentència de l'Audiència va recollir el veredicte del Tribunal Popular i va concloure que tots 3 processats van cometre un delicte d'assassinat amb traïdoria i que també van planificar aquest crim. A més, el jutge va aplicar l'agreujant de parentesc en el cas de la parella de la víctima.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
El Paris Saint-Germain i el Bayern de Munic són els primers equips classificats pels quarts de final de la Champions.
Sí, els francesos s'han desfet aquesta nit de la Real Societat 2-2 en un partit on va tornar a ser decisiu Kylian Mbappé, que va marcar els dos gols de la victòria. Per la seva banda, el Bayern de Munic va guanyar 3-0 a la Lazio, remuntant l'1-0 que tenia en contra del partit d'anada. Avui continua la jornada de Champions, amb dos partits més. A les 9 de la nit és el torn de la Real Madrid, que s'enfronta al Leipzig amb l'avantatge del 0-1 que va aconseguir l'anada. Tot i aquest avantatge, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti no s'enfia.
Creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque la eliminatoria no se ha acabado todavía, tenemos pequeña ventaja, maestro. Nosotros lo que pensamos es de jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último.
D'altra banda, avui també a les 9 es disputa el duel entre el Manchester City de Pep Guardiola i el Copenhague.
I lluny del terreny esportiu, a casa nostra els Mossos d'Esquadra investiguen l'actual junta de la Federació Catalana de Futbol per delictes de falsedat en un document públic i en un document privat i administració deslleial. Des de primera hora del matí d'ahir dimarts i fins les 8 del vespre van estar escorcollant la seu de l'entitat.
Tot es remunta a una denúncia presentada ara fa un any per un candidat a la presidència de la federació que va perdre les eleccions contra l'actual president, Joan Soteras. Soteras sempre ha reivindicat la seva victòria a les eleccions i ha estat crític amb les acusacions d'irregularitat de les altres candidatures. Avui ja torna la normalitat a la seu de la federació i tant els treballadors com els membres de la Junta ja han pogut accedir a la seu del carrer Sicília de Barcelona sense cap mena d'impediment.
Per cercar les obres del Camp Nou avancen i aquest dimarts el Col·legi d'Arquitectes han presentat imatges recents del projecte del futur Espai Barça que s'està construint.
Com a novetat destaca la coberta, que serà la més gran d'Europa i hi haurà tres grans videomarcadors en lloc del marcador 360 graus que ja es va mostrar ara fa uns dies. També s'ha filtrat l'entrada principal de l'estadi i una zona VIP amb bar i terrassa, un accés molt més espectacular i modern del que estem acostumats a veure ara. Si els terminis es compleixen, doncs està previst que l'equip blaugrana pugui tornar a jugar ja al nou estadi al novembre d'aquest mateix any, coincidint amb el 125è aniversari de la Fundació del Barça. Tot i això, les obres no haurien finalitzat i es continuaria treballant en algunes zones mentre l'equip juga allà, com per exemple la tercera graderia.
I encara en clau blaugrana, el club ha presentat la nova plataforma de streaming Barça One, un projecte per omplir el buit que ha deixat el tancament de Barça TV.
Es tracta d'una plataforma a nivell mundial. A Barça One disposarà de més de 1.500 hores de vídeo amb contingut d'arxiu produït per l'etapa de Barça TV. Això són, doncs, partits antics, programes, reportatges, continguts històrics del Barça i una nova oferta de programació amb tota l'actualitat blaugrana a través de programes en directe, rodes de premsa i produccions originals, entre altres continguts. De fet, la plataforma es posarà en marxa en les properes setmanes amb un documental original sobre Ronald Araujo.
I us parlem també de bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ja és als quarts de final de l'Eurocup després de vèncer l'Ulm alemany per 79-88 en un partit que està obert fins al final.
Sí, tot i que l'equip de Carles Durant començava el duel dominant amb contundència el rival, en tornada al descans han baixat la intensitat. El tercer quart, de fet, començava amb un marcador de 32-50, que els jugadors locals no trigarien a retallar fins a situar-se només 9 punts, quan només faltaven 5 minuts pel xiulet final. Tot i els moments de dificultat a les acaballes del partit, un jugador de la penya, Andrés Feliz, inspirat de cara a Cistella, ha estat clau perquè els badalonins s'enduguessin la victòria contra un rival que fa dues temporades, recordem, els va eliminar precisament també els mateixos vuitens de final de l'Eurocup. Dijous que ve, doncs, la penya s'enfrontarà al París en la següent ronda d'aquesta Eurocup.
I sense marxar de les pistes, el Barça de futbol sala cau derrotat per 2-3 contra el Jaén i veu perillar el seu liderat.
Res feia pensar que el Barça pogués perdre un partit, ja que guanyava 2-0 a l'inici de la segona part, gràcies als gols de Sergio González i d'Antonio Pérez. Ben aviat, però, començava la remuntada del Jaén, primer amb un gol de Mati Rosa al minut 30 i un altre, tot seguit, de Chino al minut 34, que empatava el partit. El mateix Chino ha estat l'autor del tercer gol que certificava la remuntada i la victòria pel Jaén. Amb aquesta derrota, el Barça només té 2 punts d'avantatge al capdavant de la classificació respecte al segon, que és ara mateix el Pozo Múrcia. Per cert, que la mala notícia de la derrota és la s'hi ha afegit la lesió de Sergi Lozano, que ha hagut de sortir de la pista en camilla, i també la lesió de Sergio González. D'altra banda, també la primera divisió de futbol sala derrota també aquesta nit de la Indústria Santa Coloma per 1-2 davant del Cartagena.
I en tenis, Rafa Nadal debutarà aquesta matinada al Masters 1000 d'Indian Wells i ho farà contra el canadenc Milos Raonic. El manacorí torna al circuit ATP després de la seva lesió a Brisbane, que l'ha deixat 2 mesos apartat de la competició.
El partit enfrontarà, doncs, el número 224 del rànquing ATP contra un Nadal que, després dels continus problemes físics que ha tingut, ha caigut fins a la posició 652. A priori, el partit es preveu favorable per a Nadal, ja que dels 2 cops que s'han enfrontat amb Raonic ha guanyat 8 vegades. Si el tenista balear aconseguís passar rondes, toparia amb Holger Rune, actual número 7 del món, al següent partit.
I per la seva banda, Paula Badosa debutarà també a l'Indian Wells aquest vespre.
La jugadora de Begur ha rebut una invitació per poder competir en el torneig California després que guanyés el títol l'any 2021, tot plegat quan no aixeca cap encara de les múltiples lesions que l'han acompanyat en els darrers mesos. Badosa Recordem, ja s'ha hagut de retirar en 3 partits disputats les últimes setmanes per recaigudes en la seva lesió d'esquena. Ara, doncs, provarà de tornar a la competició contra Kruger, que precisament va ser l'última jugadora a qui va guanyar.
I un últim apunt encara sobre tenis, el grec Stefanos Tsitsipas, número 11 del món, disputarà el torneig Compte de Godó de Barcelona.
A Tsitsipas se li dona especialment bé aquesta competició i un any més serà un dels grans favorits per aixecar aquest títol. De fet, ha estat 3 vegades finalista de l'Open de Barcelona, la darrera l'any passat contra Carlos Alcaraz, que finalment el murcià va acabar guanyant el trofeu. Des del 2018, Tsitsipas mai ha fallat a la seva cita en Barcelona. El trofeu Compte de Godó es disputarà, recordem, del 13 al 21 d'abril.
Gràcies, Xavi. Fins ara. 5 minuts i arribem a les 9 del matí. Cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vinga, va, Núria, què ens expliques avui a la cara bé?
Mireu, avui la primera notícia ens convida a parlar i també reflexionar sobre la salut mental.
Sabeu que important.
Sí, sabeu que és una qüestió que està cobrant cada dia més importància, se'n parla molt i, per tant, doncs, des d'aquí també és important que ho fem. Segurament us preguntareu per què us vull parlar de salut mental, no? Uh-huh. Doncs perquè ara un equip de científics dels Estats Units, concretament de la Universitat de Dartmouth, ha creat, atenció, una aplicació per mòbils que permet detectar malalties de salut mental a través d'un sistema d'intel·ligència artificial. Per tant, aquí combinem la salut mental i la IA. No sé què us sembla, això.
Escolta, intel·ligència artificial aplicada a la salut,
clar, clar,
per què no?
És un tema.
Mirem-ho.
Sí,
és,
clar, sí.
Estudiem-ho i mirem-ho.
Si és útil i efectiu, endavant.
Mireu, si anem al detall de tot plegat, l'aplicació concretament es diu Mod Capture i combina el reconeixement facial, és a dir, a través d'imatges i vídeos, amb la intel·ligència artificial per detectar indicis d'una possible malaltia de salut mental fins i tot abans que el mateix pacient, o en aquest cas usuari de l'aplicació, noti que no està bé del tot. Per tant, és com una prevenció, no?, per detectar que aquesta persona no està bé, no s'ho està passant bé.
O sigui, anem a veure.
Anem a veure.
Tu agafes el que sigui, l'aparell que sigui, te'l poses davant del careto,
sí,
i et diu, xaval... No?
Ja més o menys, és a dir, t'analitza, com fa un psicòleg, que evidentment no és el mateix, però t'analitza.
Això és com... Uf, això...
És, sí.
No sé si vol tenir aquesta, ja, aquesta aplicació.
Bueno, perquè fa responsabilitat, però... No sé. Jo crec que la tecnologia, escolta, si ha arribat per quedar-se, sí, aprofitem-la.
O sigui, és un assaig, ho dic, perquè ho he estat mirant, que han fet, no? 200 cas clínics han provat amb un encert del 75%. Uh-huh. És a dir, la intel·ligència...
No, si és que...
75. És a dir, és molt...
Un algoritme ben fet ha de servir per això.
Sí. Sí. És molt. Encara s'ha d'afinar més, jo
de
crec.
De fet, diré més, ha de servir més per això que per colar-nos publicitat, depèn de quines xarxes socials.
Sí, exacte.
I realment el sistema d'aquesta aplicació és molt senzill. L'aplicació es connecta a la càmera frontal del mòbil al llarg del dia. Tothom té una càmera al mòbil, en principi. Uh-huh. I s'encarrega de captar diferents imatges de l'usuari. D'aquesta manera, després les processa i analitza que estiguin associades als símptomes primerencs d'una depressió o alguna altra malaltia de salut mental. Uh-huh. Llavors, la gran pregunta és i com s'aconsegueix això, només amb les imatges? Doncs tenint en compte, per exemple, el moviment dels propis ulls, la posició del cap, la rigidesa del rictus o fins i tot la roba, atenció, que du la persona en qüestió, així com també altres elements ambientals, com ara si l'usuari acostuma a estar a llocs il·luminats i, per tant, amb altres persones, o si passa molt de temps sol, que, bueno, en aquest cas, si passa més temps sol que acompanyat o acompanyada. Per tant, són una sèrie de factors que analitza i a partir d'aquí, doncs, diu, ostres, aquesta persona potser està passant per un problema de salut mental. Uh-huh. Llavors, fins aquí la teoria està explicada, però segurament direu ja a la pràctica que això funciona, no funciona, s'ha provat. Doncs us he de dir que fins a dia d'avui els investigadors han provat l'aplicació en una mostra de 200 persones i que aquesta ha demostrat un percentatge de fiabilitat molt elevat, eh? De fet, el sistema ha arribat a detectar indicis de depressió en 3 de cada 4 pacients, per tant, la xifra, el percentatge és alt, que al final, com us deia, doncs l'han acabada patint, per tant, no s'han equivocat. Ara bé, tot i això, l'equip de científics sí que diu que no en té prou i ha arribat a la conclusió que no comercialitzarà aquesta aplicació fins que no assoleixi un percentatge d'encert del 90%. Em sembla bé perquè amb aquestes coses no es juga.
Exacte.
I has de tenir la certesa de que funciona i que, per tant, pot ajudar a l'altra gent.
És a dir, però, pregunto, igual no teniu la resposta, però et diu... Et vaticina que ho tindràs? És a dir, s'avança abans que tinguis tu ja símptomes?
No.
No.
És a dir,
no.
A través de...
T'ho diagnostica.
T'ho diagnostica.
T'ho diagnostica,
clar,
sí.
A través de la teva... actitud, sí, de la teva cara, com estàs, doncs a partir d'aquí diu, ostres, alerta, perquè aquesta persona pot estar tenint un problema de salut mental. Llavors ho han provat, com us deia, amb 200 persones i de 3 de cada 4 les han encertat. Per tant, realment la fiabilitat jo crec que és bastant alta. Llavors, per acabar, i més enllà de la creació d'aquesta aplicació, sí que és veritat que els investigadors han tret una conclusió molt clara de tot plegat, i és que les persones encara els costa molt anar al psicòleg, i per això confien, en aquest cas, en l'aplicació. Llavors, jo no sé si l'aplicació és ben bé la solució. Crec que posar-te en mans d'un psicòleg sempre és la millor opció.
Sempre.
Però, escolta'm, els temps avancen, sempre diem en aquesta secció, segle XXI, per tant, si hi ha una aplicació que et pot ajudar a diagnosticar alguna cosa, en aquest cas ajudar-te a tenir una millor salut mental, doncs benvingut sigui. També dic, jo sempre recorriria al psicòleg. Clar, una cosa perquè és la millor opció.
Una cosa és que t'ho diagnostiqui.
Al final no és una màquina, saps?
L'altra és que no t'ho cura.
No t'ho tracta.
No t'ho tracta.
Però et pot fer ser conscient que potser t'està passant alguna cosa, perquè a vegades hi ha molta gent que no sap, o sigui, no és conscient que està patint depressió.
No li posa nom i cognom, saps?
Exacte, pot ser una primera empenta i després posar-te mans de professional.
Exacte. No sé, jo crec que això també nosaltres ens deixa una conclusió molt clara, i és que la salut mental importa, i que, per tant, doncs, anem-ne a parlar, anem-la a visibilitzar, anem-la a reivindicar, i que aplicacions com aquestes estan molt bé perquè demostren, doncs, que importa la societat.
Clar, jo crec que estem en una reflexió general sobre aquest moment de la història i de la tecnologia.
Sí.
I és que estem en un moment